Molt bon dia. Avui des del programa Coneix Món tractarem el tema de l'economia i la lluita social en la que es troba actualment la Índia. Vayu Mangalam, Gagana Mangalam, Surya Mangalam, Chandra Mangalam. Actualment vivim immersos en uns sistemes de relacions de poder i de control que ens aclaparen contínuament, ja que ens trobem en un món envoltat d'alarmants desigualtats i injustícies socials. Així doncs, a partir d'aquesta situació crítica que presenciem, ens disposem a fer un clam de valors humans per encarar i oferir solució contra tots aquests problemes que promouen l'egoisme, la violència i la pobresa entre les persones. D'aquesta manera, ens submergirem dins la situació actual que presenta la Índia, on parlarem d'un personatge heroic com és l'admirable Mahatma Gandhi. Parlarem també de l'estat econòmic de la Índia, les condicions de vida dels ciutadans i, finalment, les costums i mentalitats que fomenten la injustícia i la desigualtat entre homes i dones. Tots aquests aspectes seran plantejats i exposats de la mà de Nur Al-Kuwaifi, Clara Valdesquín, Àngela Sánchez i jo mateixa, Gina Llevaria, per tal de poder advertir i conscienciar la gent de les grans injustícies que afloren a la nostra societat i també amb la intenció de promoure la importància d'una lluita social basada en els valors humans, la llibertat d'expressió i la dignitat de tot ésser humà.
El gran impulsor d'aquestes idees va ser en Gandhi, que va aconseguir que la Índia fos independent de Gran Bretanya de manera pacífica. Gandhi va néixer el 1869 i va morir el 1948. Pot ser considerat com una de les més grans personalitats del món. La seva filosofia vital era la no violència i aquestes idees les va portar a l'acció política. Va néixer en una família de classe alta i va passar la seva infantesa a Bombai. Quan va complir 17 anys va anar a Londres on va estudiar dret. Un cop a Londres, al veure com eren tractats els immigrants hindús, va decidir fer alguna cosa i va tornar a la Índia on va exercir d'advocat al Tribunal Suprem de Bombai. Però va ser més endavant a Sud-àfrica on comença a defensar els drets dels emigrants hindús d'aquell país i on va posar en marxa el diari Indian Opinion, on recollia les seves idees. Amb 34 anys va tornar a la Índia amb una idea, aconseguir la independència del seu país aplicant la resistència passiva, la no violència i l'amor als altres. La seva campanya va fer que els seus compatriotes no cooperessin amb els colonitzadors, amb mobilitzacions de tota mena que van aixecar les masses populars. Aquestes masses van posar Gandhi al capdavant del Congrés Nacional Indi des d'on va fer d'intermediari en les converses amb els britànics. Al principi Gandhi es va negar la divisió de la Índia en dos estats, però després va acceptar amb l'esperança que es produís la unificació. Aquest fet el va enemistar amb altres líders de la Índia i finalment li va costar la vida el 30 de gener de 1948 quan va ser assassinat per un extremista hindú.
Després d'aquesta primera intervenció, gràcies Àngela, passem paraula a Clara Valdesquín. Benvinguda, Clara.
Hola, bon dia.
Podries explicar-nos quin és el tema del que ens parlaràs ara mateix?
Sí, parlarem de la infància i començarem amb unes dades que ens expliquen que, segons l'UNICEF, la mortalitat infantil a l'Índia és molt elevada, amb més de 63 morts per cada 1.000 nascuts vius. Es segueixen perdent moltes vides d'infants a causa de les malalties comunes com el sarampió o el tètanus, erradicades actualment a Europa, i molts nens i nenes pateixen greus problemes de desnutrició. També trobem que hi ha un gran percentatge de nens i dones i noies adolescents amb anèmia, i moltes morts són produïdes per aigües contaminades. També milers de nens i nenes estan afectats pel virus de l'VIH, la sida, i no tenen prou medicaments per erradicar-lo o per controlar-lo. Trobem també que aproximadament un 20% dels infants no van a l'escola i com a conseqüència un gran nombre de nens menors de 14 anys estan treballant. A l'Índia, a més, hi trobem 100.000 milions de nens que estan esclavitzats i pateixen riscos, abusos i amenaces per part dels amos de la fàbrica. Aquests nens recullen te, planten arròs, piquen pedra, fan de ramaders o serveixen en cases. L'esclavitud es deu a l'extensa pobresa que trobem en aquest país. Per això moltes fundacions treballen dia i nit per ajudar els infants amb problemes. Algunes d'aquestes fundacions són UNICEF o la Fundació Vicente Ferrer o SETEM. La Fundació Vicente Ferrer promou la idea de que l'educació és lliure i que és una gran arma per aconseguir erradicar la pobresa i el malestar social a l'Índia.
Gràcies, Clara. Després d'aquesta intervenció donem pas a Nur. Bon dia.
Bon dia. Jo us parlaré de la dona a l'Índia.
La dona índia, la majoria de les vegades, és considerada una càrrega social, des de que neix fins la seva mort. I és que els hindús veuen la dona com un objecte que és millor treure-se'l de sobre el més aviat possible. Això explica el fet que hi hagin molts aborts selectius de nenes i un alarmant infanticidi femení. Però si per desgràcia una família hindú té una nena, l'únic que pretenen els seus pares és casar-la amb l'home que més els convingui. Dintre del matrimoni trobem diferents situacions en què la dona és maltractada o directament ignorada, com per exemple en els següents casos. El cas del matrimoni infantil. En aquests matrimonis les nenes són tractades com a mercaderies i moltes són violades sistemàticament al llarg de la seva vida dintre la legitimitat del matrimoni. La vida de la nena o adolescent i la del nadó es posen en perill ja que el cos femení no està format del tot fins als 18 anys i aquestes nenes tenen fills molt més aviat. Per aquest motiu, moltes nenes que es queden embarassades moren durant el part o pateixen lesions de per vida. Els casos dels crims d'honor. La idea d'honor a la família està molt arrelat en moltes comunitats d'arreu d'Àsia, entre les quals hi ha l'Índia. En aquestes comunitats d'honor, les dones solen ser usades per pagar els delictes dels homes. Per exemple, quan un home ha comès un delicte, la comunitat pot ordenar la violació pública i col·lectiva d'una dona de la família que ha comès el greuge per tal d'atacar l'honor d'aquesta família. El major problema, però, és que una dona violada ja no pot ser casada ni portar honor de la família i es converteix en una càrrega i en un atac per aquesta. Per això, quan una dona és violada, sol ser assassinada posteriorment pel propi pare o pels germans per tal de tornar a portar honor a la família.
Moltes gràcies, Nur. Bueno, un cop parlat d'aquestes característiques de la lluita social, donem pas a Paula Baviera, que ens introduirà en el tema de l'economia pròpia de la Índia.
Bon dia a tots. Després d'haver escoltat les nostres companyes, seguirem amb l'economia de l'Índia. Primerament, us parlarem dels tres factors principals de la joia de la corona. Seguidament, la meva companya, Kira Longchamps, us explicarà el consum de recursos actuals. I finalment, Caterina Gunter, els factors emergents indis. Hi ha un gran desenvolupament industrial del 27%, però predomina el sector primari amb un 46%, amb escassa tecnologia. Aquest ocupa el 60% de la població econòmicament activa i reporta el 26,8% del PIB total. La contribució del sector de serveis tercialitzats a la creació d'ocupació ha estat minúscula, donant la mida de la força de treball de l'Índia i el fet que la major part d'aquests treballadors romanen en àrees rurals i amb baixa qualificació. Mentre que el total de la força de treball de l'Índia arriba als 450 milions, l'ocupació total en el sector terciari dels serveis se situa al voltant dels 2 milions de treballadors. L'agricultura segueix sent la base de l'economia índia, no tant per la seva aportació del PIB, sinó perquè és el suport del 60% de la població. Gairebé la meitat de la superfície del país està dedicada a l'explotació agrícola, però la qualitat de la collita depèn, en excés, del bon comportament del CLIA, el que fa una mica vulnerable. Tot seguit, la meva companya Kira Longchamps us parlarà sobre el consum dels recursos actuals.
L'economia índia ha seguit un model inspirat en el socialisme durant gran part de la seva història. La privatització de les indústries públiques i l'obertura de certs sectors ha causat moltes discussions sobre la convivència amb aquestes mesures. La pobresa segueix sent un delicat problema, tot i la seva disminució des de la independència, la revolució verda i les reformes econòmiques. Això sí, durant les últimes dècades, l'economia índia ha tingut una taxa de creixement anual del PIB sobre el 6%, convertint-la en una de les economies mundials amb més creixement. Destaquen el consum del petroli i el gas natural. Referint-se al petroli, el creixement del seu consum deixa la Índia en una situació de dependència de les importacions per cobrir les necessitats. Per altra banda, una gran part de la producció de gas natural de la Índia ve d'excavacions petroleres.
Després d'haver escoltat els diferents consums dels recursos d'aquest exòtic país, us parlarem dels diversos factors que estan emergint a l'Índia. La mà d'obra infantil n'és un. El número de nens per sota els 14 anys que hi ha a l'Índia és superior a la població total dels Estats Units. El repte a l'Índia és aconseguir nutrició, educació i assistència sanitària suficient per a aquests. La mà d'obra infantil és un poema complex que la seva arrel prové de la pobresa, tot i que s'està implementant el major programa d'eliminació de treball infantil del món. L'altre factor és la corrupció, la qual agafa forma de suborns, evasió d'impostos i control de canvis i malversació de fons públics. Les conseqüències de la corrupció són les pèrdues en el tresor públic, un clima poc apropiat per la inversió i un increment en el cost dels serveis del govern, tot i que és un dels països que ha fet més esforços per reduir-la. I l'últim és la degradació medioambiental, ja que la majoria de les escombraries de les cases i empreses s'aboquen directament als rius i als llacs sense fer tractaments previs. Això contribueix a l'augment de les malalties degudes a l'aigua, aigua que es fa servir per beure, rentar i banyar.
Moltes gràcies a tots. Aquest treball ens ha fet veure que cal erradicar els odis i lluitar contra la pobresa i la marginació. Les bases de la nostra lluita social resideixen en la dignitat del ser humà, la qual exigeix el dret pel ple del treball, l'accés a la protecció de la salut, a l'educació, a la protecció familiar i altres drets socials i econòmics bàsics. Moltes gràcies a tothom i gràcies per col·laborar amb nosaltres.